11 i 3 minuts del matí, obrim la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimecres i ara és el torn per a l'economia. L'esport no és només una activitat, una pràctica, sinó també un món ple d'oportunitats. El mercat esportiu continua creixent i amb ell les possibilitats per a aquells que s'atreveixen a innovar i crear. Però què es necessita per emprendre en aquest sector? Quin desafiament afronten i quins obstacles han de superar? Avui ho analitzem en aquest espai de la mà de la Cuca Fernández. Cuca, molt bon dia.
Bon dia. Com ben dius, avui parlarem de paraules com inspiració, esport i emprenedoria, com sempre la nostra secció. L'experiència del nostre convidat, el Sant Cugat Emprèn, ens demostrarà com alguns valors de l'esport, com disciplina, perseverança, capacitat d'adaptació, són essencials en qualsevol tarannà tan emprenedor i vitals a l'hora de superar els obstacles. Amb 14 anys va patir un accident de moto que li va provocar l'amputació parcial de la cama esquerra. Malgrat això, 4 dècades després s'ha convertit en l'ambaixador del tennis adaptat dret, del qual és campió del món. Ojo, eh? Amb una carrera professional que combina l'esport i el dret, ha acompanyat esportistes d'èlit com Àlex Corretja, Xavi Hernández, Gemma Mengual, entre d'altres, en la gestió de la seva carrera. Ivan Corretja, el nostre convidat d'avui, president fundador de la Federació Catalana de Pàdel i actualment president d'Honor. El tenim aquí, avui, al Sant Cugat Emprèn. Bon dia, benvingut, Ivan.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta'm, res et frena, no?
Res em frena? No, home, moltes coses, no? Però bueno, has d'anar...
Com vols que freni, però sí, ho porta fent des de fa anys i panys,
sí, bueno,
no?
Ivan? Sí, fa molts anys que practico esport i això simplement doncs, ha sigut algo més que he acabat fent recentment, no?
I com és veure que la vida et canvia radicalment sent un adolescent?
Home, bueno, això sí que és un xoc que ja, ara ja fa molts anys, no?, que vaig patir, però, bueno, simplement jo crec que en aquell moment t'adaptes, assumeixes el que ha passat i tires endavant. No, a mi no li veia una altra sortida que no fos aquesta.
Continues baixant a Barcelona per la Rabassada?
Sí, cada dia, no tinc cap problema en passar-hi per allà, passo cada dia per la que era la residència canina. Els que sou d'aquí sabeu quina corba és, no? Perquè faltaven 4 corbes per arribar a casa, o sigui que estava molt, molt, molt a prop, però en cap cas, home, sí, sempre que passo per allà, doncs, si vaig amb els meus fills o tal, sí, aquí me la vaig pagar, no? Però no, evidentment no em porta cap altre record negatiu més enllà de saber que allà va ser on vaig patir l'accident.
Va ser el canvi a la teva vida que, per lo que veig, has comptat amb adaptació, que al final és un valor molt, molt involucrant amb el món de l'esport, no? Com què et va impulsar a continuar vinculant a l'esport?
Bueno, tu dius la paraula adaptació, pues sí que ha hagut una adaptació, anem a dir, a nous materials, noves pròtesis, que això ha permès que, per exemple, jo avui pugui practicar un esport que quan vaig patir l'accident era impossible que el practiqués perquè les pròtesis no estaven adequades per poder realitzar l'esport com el realitzem avui, doncs, per exemple, els amputats amb les pròtesis, no? Aquestes, les pròtesis d'avui en dia doncs, no es poden ni comparar amb les que existien a l'any 87 quan jo vaig tenir l'accident.
Ets conscient que t'has convertit en un referent, en una persona inspiradora?
Soc conscient perquè és normal. A mi, quan jo jugo a tennis, doncs se'n veu més que altres, no? I ets conscient doncs, que quan passen els nens per allà es queden mirant, o inclús gent gran, no?, que passen caminant doncs, quan estic jugant al club de tennis. Soc conscient, però la realitat és que no em sento com ningú que jo hagi de ser inspirador per ningú, sinó que simplement soc jo mateix. Considero que hi ha molta gent que pot ser inspiradora de moltes històries, el que passa que el meu cas és molt visible, però tothom té els seus problemes, tothom té un familiar malalt, tothom ha perdut algun ser estimat, i tot això, doncs jo crec que el que a mi em va passar, doncs, bueno, sí, evidentment, és fort, és dur que li passi a un nen de 14 anys, però, i que no hauria de succeir, jo crec que és d'aquelles coses, dir, home, doncs això sí que es podria haver evitat, no? Si un cotxe no corre tant, si haguéssim tingut més cura, potser, doncs això es podria haver evitat aquest accident. Però dit això, no, crec que hi ha molta gent que també té molts problemes i que bueno, que tothom som exemple del que vivim cada dia, no? Per tant, no em considero un inspirador, tot i ser conscient que per la gent puc ser un referent, això ho entenc.
Parlem del teu tarannà emprenedor. Quins paral·lelismes hi ha entre preparar-se per una competició i posar en marxa un projecte emprenedor com Double Match?
Bueno, Double Match va néixer fa molt temps, quan jo em vaig dedicar a la representació d'esportistes. Vaig començar amb el meu germà Àlex, no? En aquell moment ell era el número 2 del món. A partir d'allà doncs, vaig ser representant del Xavi Hernández, tu has mencionat la Gemma Mangual, t'has oblidat la meva dona, la Paula Martí, no t'ho perdonarà, Sant Cugatenca de tota
això,
la vida.
Això ja saps
Cugatenca.
Que ho he fet una mica, perquè
la Cuba potser no té massa relació amb el golf.
No vincular-nos tant, no, se m'ha passat, sí, és veritat, se m'ha passat.
Sant Cugatenca aquí també, i bueno, i d'altres esportistes, no? Aleshores, no sé, simplement he estat vinculat al món de l'esport, va ser per casualitat. Jo vaig estudiar publicitat primer, després vaig estudiar dret, vaig treballar al tenis de salut, al bon esport, i va ser l'Àlex el que em va proposar de treballar per ell, perquè clar, quan ets el número 2 del món, veritablement necessites molta ajuda, necessites en el dia a dia i necessites tenir un entorn professional, i és el que vam fer, professionalitzar el seu entorn. Arrel d'aquí doncs es va constituir aquesta societat, però que avui en dia ja no m'hi dedico. Ara, actualment treballo principalment pel Bayer Leverkusen.
Hi ha alguna estratègia esportiva específica que hagis aplicat en el món, en la teva carrera professional?
Perdona?
A part hem parlat d'adaptació. El tenis o el pàdel amb el món empresarial, què és el que destacaries? Quins factors d'aquests esports podríem portar en el terreny professional?
Bueno, què et podria dir? Jo crec que l'esport en general, el que passa que l'esport individual més, el pàdel és en parella, però bueno, també es pot assimilar. Jo diria que l'acceptació de les frustracions, no? L'acceptar perdre, que és molt important, no sempre es guanya, i en el món empresarial doncs això també passa molt sovint, no? Tu engegues un projecte empresarial i malauradament a lo millor no tira endavant, o sí, o funciona i vas tenint èxit i èxit i èxit. Però aquest èxit també comporta més esforç, més sacrifici, més treballadors, més feina al final. Aleshores, això també és el món de l'esport. A l'esport, si tu vols continuar estant allà dalt, t'has de mantenir en forma, has de practicar, has de treballar l'aspecte mental. Aleshores, tot això, avui en dia, també a les empreses es veu reflectit. O sigui, si tu tens a la gent que no practica esport, que mentalment no descansen, que pateixen i t'arriben amargats a la feina, allò acabarà fracassant segur. I per tant, jo crec que la societat hauria d'agafar molts valors del món de l'esport, o les empreses, sobretot per aplicar-s'ho i tenir al final una societat molt més saludable.
Hi ha un altre factor que crec que estem oblidant i és molt important, que és el treball en equip, perquè tot i que encara no hi hagi esports que es practiquen individualment, sempre hi ha un equip al darrere. Oi que sí, Ivan?
Absolutament, Carme, jo crec que l'has clavat. O sigui, el meu germà Àlex fa unes xerrades on parla del treball en equip des del punt de vista de l'esport individual, i ell allà analitza perfectament tot això que tu acabes de dir. Un esport individual com el tennis al final requereix d'un treball en equip enorme, però parles des del teu entrenador, el teu preparador físic, el teu nutricionista, el teu psicòleg, el teu entorn familiar també, no? Tot això fa el treball en equip, perquè aquella persona que ja té una tensió tremenda per assolir els seus èxits, si no té aquest suport de tot l'entorn professional i personal, és, jo diria, gairebé impossible que acabi triomfant. O si ho aconsegueix, doncs, bueno, tens molts casos d'esportistes que potser no els agrada tant treballar en equip, però en el fons, si ho analitzen, també estan treballant en equip. L'únic que fan és que no estan reconeixent la feina del seu equip, no? Però és simplement un tema d'actituds i de caràcters, no? Però el treball en equip existeix allà darrere.
Has mencionat Leverkusen, és el teu projecte actual. Hem de dir que també és un projecte dirigit per un altre santcugatenc, una persona que ha viscut molts anys aquí a la ciutat, sí, que és Fernando Carro. Sí. Què està passant? Què esteu fent? Perquè tu no pares.
Jo he fet poc. Al final, cadascú fa la seva feina. Jo crec que precisament sí, el Fernando Carro té molt de mèrit, perquè va imposar el que és la seva actitud, la seva voluntat de voler créixer i de voler guanyar, i això ho ha aconseguit després de 6 anys. Jo he tingut la sort de poder treballar amb aquest grup, on ell també allà dins té el Simon Rolfes, el Kim Falkenberg, que és les persones amb les que jo directament treballo. I la nostra feina bàsicament es basa en analitzar principalment el mercat espanyol, però també fem, juntament amb els meus socis, doncs analitzem també altres mercats i seguim al final les directrius que des d'allà ens marquen. Però bueno, sí, estic molt content d'haver pogut treballar en un club com el Leverkusen, un club alemany on també aprens cada dia moltíssimes coses.
Això no para, Ivan, i crec que queden moltes coses per fer, no? Bueno, molts somnis?
Somnis, no sé, bueno, jo ara mateix vaig al dia a dia, continuo jugant a tennis, continuo treballant i continuo vivint, però no tinc cap somni així concret en el cap de dir, ostres, m'agradaria fer això, m'agradaria això o altre. Bueno, sí, m'agradaria haver lluitat perquè el para standing tennis s'hagués reconegut, o la Federació Internacional de Tennis ho hagués reconegut, perquè ara mateix actualment només es reconeix el tennis en cadira a rodes, i crec que sí, que l'esport del tennis amb una federació tan gran com la Federació Internacional de Tennis s'ha quedat obsoleta. Tens altres esports minoritaris com el badminton o el tennis taula, el ping-pong, que ja són olímpics, i el tennis no ho té ni reconegut a dins de la seva pròpia federació. Aleshores, aquí sí que crec que estan a anys llum i que els hi han passat per la dreta molt ràpidament. Així que, bueno, ja espavilaran, però crec que els hi costarà.
Jo que ja espavilaran, crec vol dir que es desmarca, eh? Bueno, no fas ni un pensament d'intentar involucrar-te per...
Ah, ho vaig fer. He sigut 2 anys president d'aquesta associació, i ja he posat a sobre la taula la Federació Internacional de Tennis que ho han de fer quan te n'adones compte que a l'altra banda t'estàs donant contra un mur, contra una paret, doncs al final, escolti'm, senyors, jo miro que m'agrada jugar a tennis, si vosaltres no ho veieu, quan hi ha una evidència, avui està plovent, no podem dir que no està plovent.
Bueno, i aquí porta la contrària.
Bueno, pues no, pues quan plou, plou. M'explico, aleshores, si plou, plou. No podem dir que avui es fa un dia solejat. Aleshores, quan no ho volen veure els dirigents de la Federació Internacional de Tennis i no volen avançar, escolta'm, tinc moltes altres coses que fer a la meva vida que barallar-me amb un ruc per l'angle.
Molt bé.
Ivan, agrair-te, ja saps, de tot cor que hagis acceptat la meva invitació aquí al Sant Cugat Emprèn. És un honor que després de la Sonsoles Ònega et pugui entrevistar jo. O sigui que això també s'ha de dir que per mi, ja saps que ja ho hem comentat alguna vegada, i et convido a quedar-te perquè si unim esport i emprenedoria podem parlar d'un espai únic a Sant Cugat, com és el centre Healthin, un punt de referència pels amants de la salut i l'activitat física. Però millor, Carme, està aquí Tomàs López de Miguel, el seu fundador, que ens vol explicar què ens ofereix aquest centre.
Bueno, bon dia. Primer de tot, gràcies per convidar-me. Vale. I res, explicar que el Club Healthin és un club esportiu tradicional, no sé si el coneixeu, crec que els coneixeu aquí.
Sí, tu ens a veure en quina part de Sant Cugat es troba.
Estan al barri del Colomer, prop del Parc Central, és un club esportiu tradicional de tota la vida, on pots trobar piscina, sala d'activitats, sala de fitness, sala de musculació... Té una piscina amb una coberta retràctil, que per mi és el més important, que crec que no hi ha cap piscina així a club així a Sant Cugat, on es pot obrir tot l'estiu i veus tota la part d'activitat, pots prendre el sol. És un club molt familiar, vale? Molt personalitzat, treballem molt amb la personalització dels nostres socis, per com així com a referència, inclús crec que tot l'equip coneix pràcticament el nom, no de tots, però de tot el col·lectiu de socis. I bueno, hi ha molt bona vinculació entre els socis i amb l'equip.
Això indica que hi ha un ànima, no? Darrere, com ànima. Dic sempre, darrere el taulell.
Sí, sí, eh? Hi ha un ànima i hi ha un esperit de que, bueno, de que la gent quan va a fer esport es senti com a la seva casa.
A part de la piscina, que és el vostre potser valor diferencial, què més oferiu?
Bueno, el que oferim és intentar oferir el concepte de salut integral o salut 360, on podem oferir serveis d'esport, bàsicament, on fem moltes activitats esportives, però les típiques de spinning, el body pump, pilates, yoga, ara estem llançant també classes per embarassades. També tenim serveis de salut, com poden ser la fisioteràpia, la nutrició, la medicina esportiva. I després també tenim serveis de bueno, tenim cursets també de natació per tots els públics, des de nens de 2 mesos o 3 fins a gent que ve a aprendre a nedar amb 80 anys que vol aprendre a nedar. Llavors tenim aquest paquet integral de tot tipus de serveis de salut i benestar, que és el que jo dic que és el healthing, el nom de health que engloba tot el tema de salut i benestar.
Doncs Carme, no tenim excusa per estar en forma.
Quant de temps fa que esteu oberts?
És un club esportiu que porta més de 18 anys, entre 18 i 20 anys a Sant Cugat. Jo el vam agafar fa 3 anys, després de la pandèmia. El vam reformar pràcticament íntegrament, tot. Pràcticament està tot nou. Llavors, des que el portem nosaltres, des de fa 3 anys. Al principi va ser complicat, perquè vam començar de zero, ja que parlem d'emprenedoria, vam començar de zero, va ser difícil, vam dedicar moltes hores, molts esforços, i ara des de fa ja pràcticament jo crec que 6 mesos funciona bastant bé, hi ha bastant moviment, sempre treballant, això que dic, des del confort i des de que no hi hagi aglomeracions, que és el que treballem, que és el nostre punt diferencial, que no hi hagi aglomeracions tant a les sales com a les classes, ja que volem donar aquest toc de qualitat als serveis i dintre de la instal·lació als nostres associats o socis, si voleu donar el nom.
S'estan complint les teves previsions en el temps que porteu?
Sí, de moment, sí. Ha costat, però sí. Ha costat, hem dedicat moltes hores, però de moment estem molt contents i la gent està molt contenta. La gent està molt contenta i t'ho diu, perquè al final és tan proper, és que estem allà directament, tu entres i ens veus allà. No hi ha despatxos. Estem sempre a la sala o voltant per la recepció i la gent ens ho diu i ens transmet que estan molt, molt contents.
I heu aconseguit fidelitzar els clients, que això és difícil en una zona com aquesta, que hi ha tanta oferta, no?
El tema de la fidelització és bastant important i creiem que això de la proximitat amb els clients, o sigui que tu els puguis parlar del seu nom, explicar una mica com va tot i tot això genera bastant fidelitat, i que no hi hagi un equip de... sempre mantenim normalment de monitors i de rotacions, però no som un equip de monitors de 30 persones, ja 6 monitors, la gent al final coneix molt els monitors directament, o sigui, genera com una família healthing, i genera, sí que hi ha moviment de baixes i altes, això sí, però sí que genera una fidelització bastant important que fa que la gent no vagi a altres instal·lacions. És més, la gent ve d'altres instal·lacions perquè hi ha un overbooking aquí a Sant Cugat de gent que vol fer esport, que és normal, que ve a la nostra instal·lació perquè està més tranquil, és més relaxada, no hi ha tanta gent.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui...
Fins aquí les meves. Tinc una data, ja saps que m'agrada portar alguna recomanació
agenda,
al final. L'agenda PIMEC organitza una jornada virtual sobre el registre informàtic de factures i facturació electrònica el 21 de març a les 9 del matí. Interessant,
Més que interessant, importantíssim. Perquè tot passarà per la digitalització i nosaltres vam parlar fa uns dies precisament de la factura digital i no s'escaparà ningú.
Molts ens
no
estem trencant el cap ja, o sigui que això portarà molta cua.
Sí, és que l'agència ha de posar ja, perquè si no faran tard. Agraïm a l'Ivan, al Tomàs i a la Cuca, que avui doncs, ens han acompanyat en aquest espai d'economia, d'emprenedoria. Fins a la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.